Les 9 i 17, a les 4 i 17, us ho explicàvem abans d'ahir i ahir, les restes mortals de 3 víctimes al centre penitenciari franquista que va estar operatiu entre 1940 i 1942 a la Sabina, el camp de concentració conegut com a escampament, han estat identificades. Es tracta dels extremenys Antonio Sánchez Capilla, en Francisco Delgado Machio i en Manuel Gordillo Vega. Les seves restes foren localitzades a les fosses del cementiri de Sant Francesc el desembre de 2023 durant les intervencions dutes a terme per l'equip tècnic d'Aranzadi Àtics en el marc de la segona fase d'excavacions al recinte, inclòs en el quart pla de fosses que impulsa el govern balear. En la mateixa intervenció es descobriran les restes mortals de 23 persones en total, de les quals fins ara n'ha transcendit la identitat de 3, com dèiem. Volem xerrar un momentiu aquest matí i li agraïm molt el seu temps en el Modena Rubio, de la Societat de Ciències Aranzadi, en aquest cas, doncs, l'arqueòloga al capdavant d'aquest projecte. Molt bon dia, Almudena. Muy buenos días, según on.
Hola, bon dia. Què tal? Com va?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Suposo que el moment de que es confirma la identitat d'alguna d'aquestes persones, les restes que heu trobat i que comuniqueu a la família, és un moment entre emotiu i també, doncs, de certa joia, de certa alegria.
Sí, sí, sí. L'alegria comença quan les genetistes ens criden i ens comenten que comencen a veure que hi ha compatibilitats i comencem a intercanviar la informació i comprovant que tot quadra, no? I que ja tenim, que ja podem muntar un informe i parlar amb les famílies. Sí, sí, és una... És alegria i és satisfacció perquè hi ha moltíssima feina de molta gent darrere de cada identificació.
Qui se n'ocupa de comunicar a les famílies? Mira, finalment hem trobat les restes del vostre familiar, del vostre avantpassat.
En aquest cas, sempre les identificacions que es fan a Balears les comunica el govern balear. O sigui, que jo no sé com... Quan alguna família em truca perquè tenen el meu telèfon personal i, oi, Almu, com va tot, hi ha alguna novetat i tal, és com... Quan hi hagi una novetat no seré jo quien cride. I, però quan és en altres casos és un moment que sempre és... jo normalment faig un missatge abans, oi, com estàs, quan podem parlar, que estàs tranquil i tal... I ja fem una trucada i explicam tot i normalment és un moment... Normalment és una trucada curta perquè al moment és com molt... Bueno, necessiten temps per pensar què és el que acaben de rebre i ja després necessiten parlar amb la resta de la família i tal. Igual al dia següent és quan ja parlem una miqueta més a poc, expliquem tot i... Sí, sí, és el millor de la nostra feina.
Clar, perquè els familiars més directes d'aquestes víctimes són gent molt major, ja.
Sí, sí. En aquest cas, dos de les noves identificacions, les mostres que vam agafar per les anàlisis genètiques són de filles, però nosaltres tenim contacte amb nets, normalment, sí. Mm.
Ara mateix teníem identificades les víctimes Isaac Rodríguez Lagar i Francisco Solano Vera, en aquest cas les excavacions del 2022, restes mortals diferents es van recuperar i ara en tenim 3 més identificades, un total de les 23 restes o 23 cadàvers o restes mortals que vau trobar el 2023. Com va això? Teniu la relació de persones mortes i la, per una banda i teniu, doncs, les restes per l'altra i aneu... Com és el procés d'unir...
Sí, tenim un altre identificat que va ser fa uns mesos, José Corbacho Sánchez, també ell era de Badajoz també, però la seva família viu a Catalunya i les seves restes van ser ja identificades al cementeri del Prat. Bé, pues és exactament així. Nosaltres tenim per una banda el llistat amb l'ordre d'enterrament.
Disculpi, les restes d'aquest José Corbacho van ser identificades al cementiri del Prat de Llobregat, a Barcelona.
No, va ser identificades entre les restes que van ser exhumades a Formentera a la segona campanya també.
A 2023. D'acord.
al 2023 i la família ja hem fet el retorn i l'enterrament va ser al cementeri del Prat.
Ah, d'acord, molt bé. Molt bé.
Sí, en la reinomació.
El treball és tenir una llista de persones que sabeu que van ser i que van morir a l'escampament i que alguna banda van ser enterrades a Formentera i teniu a les restes, en aquest cas els cadàvers, que n'heu exhumat les restes. I suposo que es va treballant amb cada una de les restes, de les restes òssies, amb els perfils genètics de les famílies de la relació de persones que van estar... Deu ser una feina d'un a un, no? De provar...
Clar, nosaltres de cada que hem trobat, que pensem que té les característiques per ser una de les víctimes del penal, fem un estudi, l'estudi osteològic, i ahir podem acabar de veure el sexe, l'edat i les malalties. Les malalties que podem veure a les restes òssies, clar. I, per exemple, la tuberculosi pulmonar, si la persona està malalta durant una època suficient, podem dir que acaba afectat a l'os, a les costelles, a la cara interna de les costelles. I, bueno, aquest tipus d'informació a nosaltres, ara que ja tenim 6 identificats, clar, nosaltres sabem que els 6 identificats són del final de l'octubre del 41 i del any 42. Clar, entre uns i altres, al llistat hi ha una altra gent. El que passa és que d'alguns no tenim familiars. Ja sabem que una de les coses que farem al marc del següent pla de fosses, que encara no sabem quan començarà, però no serà abans de que acabi 2025, una de les coses que hem de fer és buscar fer una recerca de familiars, perquè... Bueno, no són suficients els que tenim i ara ja tenim un 20 esquelets per identificar i probablement no tenim familiars d'aquestes víctimes. I per altra banda, sí, fem l'estudi genètic dels familiars que ens donen mostra i tractem de veure si hi ha alguna compatibilitat.
En aquest cas, hi ha una col·laboració, una sinergia entre 3 centres diferents, no? El Laboratori Biòmics a la Universitat del País Basc, també a la Universitat Autònoma de Barcelona i també el Servei de Genòmica de la Universitat Pompeu Fabra. En els 3 es treballa en aquests cossos recuperats.
Exacte. Ara que fem, des de ja anys que estem fent aquesta col·laboració entre Aranzadi, que tenim la nostra gent al País Basc, i Àtics, que fan feina a Catalunya, tots 3 laboratoris fan intercanviant informació. Ja està tot preparat. Sí. Bueno, va ser una cosa complicada pel tema de protecció de dades i tal, però ja està tota la maquinària engrasada perquè puguin fer feina tots junts i la veritat és que, bueno, és una... tenim moltes garanties de que la feina genètica, bueno, queda molt revisada ara que ja es fa feina conjunta, sí.
M'ha dit que una de les coses que fan és identificar el sexe en les restes. Hi havia dones en el penal de Formentera?
No.
Ah, d'acord, és com una confirmació de que no s'ha col·locat cap dona per error en allà on creieu que hi ha les víctimes del penal, no?
A veure, nosaltres trobem dones a l'exhumació, però són inhumacions locals de Formentera, normalment posteriors al penal, però al penal, el penal està molt estudiat. De fet, el Manel Suárez, aquest investigador de Mallorca que va guanyar la beca d'investigació del Consell al 2022, va fer una... Ja estava investigat prèviament, no? Antoni Ferrera Barzuza i tal, però ara ja després de la feina del Manel està tot molt, molt estudiat i sí, no, és un penal només masculí.
No. Clar, m'ha confós un moment aquesta afirmació anterior de que se confirma el sexe, no? El primer que feu quan recupereu un cos, però clar, és per, en aquest cas perquè potser en alguna fossa s'ha ficat també gent de Formentera, potser que no es podia pagar un taüt, un cementiri o que es tirava en una fossa, no? Entenc.
No, és que els presos del penal van ser enterrats al mateix lloc que els veïns de
Ja.
Sant Francesc. I és per això que, sobretot, la primera campanya, la principal dificultat per nosaltres va ser dir, bueno,
Sí,
podrem
sí.
distingir a les víctimes del penal?
I com ho
En algun
fet?
cas és molt clar perquè... Perquè bueno, pues hi ha vegades que ja al camp nosaltres, les antropòlogues, podem veure que les restes fòssils corresponen a una dona. En principi no cerquem dones. O que és un home però que està en una posició molt ortodoxa amb les mans sobre l'abdomen i a les mans té un rosari, no? Que és una cosa que a les víctimes del penal no està. Una altra cosa és el tipus d'ataúd. Quan van començar no sabien res dels tipus d'ataúds que hi ha a Formentera, però ara ja hem fet nosaltres una petita tipologia i segons l'alçada, no? A l'altura, que l'altura té a veure amb l'antiguitat. A la que, bueno, en la que es documenta el taüt i el tipus de taüt, a part dels antics, perquè els moderns, pues, és clar, perquè hi ha coses sintètiques i tal, no? Però els antics, els dels penals, només trobem alguns fragments de fusta i claus tipo puntes molt, molt senzills. En canvi, bueno, pues a vegades als de Formentera hi ha petites cenefes de tela, terciopelo. Trobem una altra... Són coses molt sutils, molt... Bueno, molt petites, però que ja hem acostumat als ulls i podem distingir.
En el cas, doncs, de Francisco Delgado Machío, Antonio Sánchez Capilla, Manuel Gordillo Vega, en aquest, els tres, doncs, de mitjana edat o ja, doncs, amb una edat adulta, no diríem tardana, però bé, mitjana edat, ben entrada la mitjana edat, morts de fam i de malalties. Esmentava la tuberculosi, les condicions d'humitat que tenim extremes a Formentera van ser mortals de necessitat per a alguns dels presos allà.
Mira, una cosa que em va cridar l'atenció quan estava revisant les tres identificacions és que tots tres van entrar al penal i 4, 6, 7 mesos després van morir.
Ja.
Jo crec que van arribar molt malalts ja prèviament del periplo penitenciari que van fer des d'Extremadura, no? Segurament ja van arribar malalts o molt, molt, molt febles. Però tothom explica, no?, des dels presos que van sobreviure al penal i després tota la informació que tenim per documentació, que les condicions de vida eren les més dures de tots els camps de concentració i presons de Balears. Aquesta doble insularitat va provocar falta de menjar i tothom parla d'una fam que segurament no va que a la gent que arribava de fora, que no tenien el suport familiar ni enviaments de res de la família i tal, no van poder sobreviure.
Ara, sou optimistes en que aviat pugueu, doncs, informar, doncs, que s'han reconegut més coses? Sabeu si des d'aquests laboratoris, tant a la UPB com a la Pompeu Fabra i l'Autònoma, doncs, puguin identificar algun cos més aviat?
Jo crec que les mostres de familiars que tenim fins ara, no. Ja hem fet totes les comprovacions i, bueno, només una, que estem ahí parlant amb la família per aconseguir més mostra, pot ser sí, però jo crec que el que hem de fer, la feina que queda per endavant, és cercar més familiars nous, no només a Extremadura, també hi ha víctimes de Múrcia, d'Alacant, de València i de Canàries, que crec que hem de fer feina de recerca per allà, i després continuar excavant, perquè... Clarament, ara ja que tenim una miqueta clar l'ordre d'enterrament, jo crec que ens falten unes quantes víctimes de la primera meitat del 2000, de 1944. 41 i hem de, encara hem d'excavar una miqueta més.
Clar, llavors, si de 29 cossos trobats entre el 22 i el 23, o sigui, de 29 restes mortals trobats entre l'any 2022, en les exhumacions del 22 i el 23, s'han identificat a 6 persones, si no m'equivoco, en queden 23 que no es poden identificar per falta de subministrament, de proveïment de mostres dels familiars.
Exacte, sí. Aquesta és la problemàtica que tenim ara, sí.
Val, d'acord. Molt bé, ja per acabar, Almudena, deixa'm demanar-te, el govern balear se sosté en aquesta... Jo no et vull preguntar la política, però el govern balear se sosté en aquest cas, amb el suport extern de Vox, que està en contra d'aquest procés de memòria, de recuperació de les víctimes de la repressió franquista i la identificació d'aquests cossos, vamos, que estan contra el pla de fosses. Patiu perquè algun moment doncs es pugui deixar de fer, si hi ha canvis polítics a Espanya?
A veure, a Espanya ja estem veient que hi ha llocs on la presència, l'entrada de Vox ha aturat absolutament tot, no? El que passa a Balears és que tenim dues lleis. Per una banda està la llei de memòria democràtica, i aquesta sí que està en perill, però per altra tenim la llei de fosses i desapareguts, i en principi aquesta llei no es tocarà. Almenys jo crec que és una llei que es va ser aprovada el 2016 amb el suport de tots els grups parlamentaris del moment, i en principi és una llei que és tant dels partits d'Esquerra com del PP, i no és per aquesta llei que pensem que almenys les feines d'exhumacions i identificacions a Balears no estan en perill. Però sí, a la resta d'estat sí, ja veiem que sí que Vox, sempre que pugui, aturarà totes les polítiques de memòria.
Moltíssimes gràcies a Almudena Rubio una volta més per haver-nos atès aquí a Ràdio Illa. Ella està al capdavant aquestes exhumacions que hi ha hagut a Formentera, del procés d'identificació de víctimes de campament des de la Societat de Ciències Aranzadi. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.